La llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 226 des dels nostres inicis i 42 i última d'aquesta sisena temporada. El col·lectiu LGBTI sempre ha estat necessitat de referents cinematogràfics, però en els darrers anys els estudis s'han posat les piles i cada vegada més tenen històries de les que els seus protagonistes tenen orientacions sexuals i identitats de gènere no normatives. Si abans un personatge, gay o lesbiana, quedava com un mer secundari, el transcurs del temps i l'evolució de la societat els ha permès adoptar papers protagonistes. I el que és més rellevant, sembla que a poc ens hem adonat que el més important és estimar, sense tenir en compte qui, i ser lliures de poder decidir qui volem que ens acompanyi en aquest dur camí que és la vida. Però abans d'endinsar-nos en el tema, recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic on podeu fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Han passat 16 anys des que Brokeback Mountain, d'Ang Lee, arribés fins als Oscar, sent una de les produccions millor posicionades per fer-se amb l'estatueta a millor pel·lícula. I tot i que finalment fos desbancada per Crash, sí, li va permetre guanyar l'Oscar a millor director. Aquell western modern i romàntic va oferir-nos una història d'amor universal, tan potent com les d'altres grans romanços impossibles com els de Breve Encuentro o Los Puentes de Madison. D'aquesta forma, Brokeback Mountain transcendia els marges del cine i la LGTBI per posicionar-se com un clàssic protagonitzat per dues estrelles com Heath Ledger i Jake Gyllenhaal. Arran d'aquesta producció, la presència d'altres títols protagonitzats per personatges obertament gais ha estat constant en la primera divisió. Però aquesta normalitat, entre cometes, no ha estat sempre així. La presència de personatges homosexuals a les pel·lícules ha anat evolucionant i guanyant terreny a la pantalla al mateix temps que els drets de les persones gais s'anaven batallant a la societat. Ja en el cinema mut van començar a aparèixer tímidament imatges que jugaven amb l'ambigüitat sexual, com a Florida Enchantment, producció de 1914, on un canvi de parelles acaba amb les dues dones i els dos homes ballant per separat. Una fita d'aquell període va ser el revolucionari migmetratge alemany Diferent a los demás, de l'any 1914, que va presentar de forma explícita la relació entre dos homes des d'una forma positiva com a intent d'acabar amb les lleis alemanyes que consideraven l'homosexualitat com un delit. Precisament, i ja que parlem d'Alemanya, Muchachas de uniforme, producció de l'any 1931, està considerada la primera pel·lícula de temàtica lesbiana de la història del cinema, basada en la novel·la La muchacha Manuela, de Christa Winslow, dirigida per Leontine Sagan e interpretada per un repartiment íntegrament femení encapçalat per Herta Thiele com a Manuela i Dorothea Gieck com la professora von Baerbock. Aquesta sorprenent pel·lícula, per la seva època, va ser aclamada a tots aquells països on va aconseguir ser estrenada.
Bei Fräulein Lisbeth im Parterre, da wär ich gern möblierter Herr. Sie hat ein Zimmer zu vermieten, mein ganzes Herz kann ich ihr bieten. Sie hat auch Watt und Telefon und ist ne reizende Person. Drum wär ich gern möblierter Herr bei Fräulein Lisbeth im Parterre. Herz kann ich ihr bieten. Sie hat auch Bad und Telefon und ist eine reizende Person. Drum wär ich gern möblierter Herr bei Fräulein Lisbeth im Parterre.
Durant la dècada dels anys 30 es va mostrar la figura de l'home amanerat com a recurs còmic, mentre que la dona vestida amb roba masculina despertava fascinació entre tot tipus de públic. Un exemple d'això va ser la imatge de Marlene Dietrich, vestida amb un smoking i convertida en una icona lèsbica després de donar-li un petó a la boca a una altra dona a Marruecos. L'Església Catòlica i l'estreta moral de l'època va propiciar que la censura obligués a maquillar diàlegs i situacions que podien considerar-se escandalosos. D'aquesta forma, l'Associació de Productors Cinematogràfics dels Estats Units van crear el Codi Hays, que es va venir aplicant entre 1934 i 1967. Aquest codi determinava mitjançant una sèrie de regles restrictives què es podia veure a la pantalla i què no. D'aquesta forma, qualsevol menció explícita a la homosexualitat estava prohibida i personatges gais com els de Peter Lorre a L'Halcón Maltès, John Crawford i Mercedes McCambridge a Johnny Guitar o Sal Mineo a Rebelde sin Causa van quedar retratats de forma subtil.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Tampoc podem obviar la dissimulada condició sexual del personatge de Paul Newman a La gata sobre el tejado de zinc, de l'any 1958, impertorbable davant les provocacions d'una volcànica Elizabeth Taylor en una meravellosa adaptació de l'obra teatral de Tennessee Williams. A destacar per la seva valentia una petita joia del cine francès, Una cançó d'amor, curt de 26 minuts de caràcter experimental, dirigit per Jean Genet, l'any 1950, i que a dia d'avui encara continua sorprenent per les seves explícites escenes homoeròtiques ambientades a l'interior d'una presó. Durant els anys 60, amb les darreres fuetades del Codi Hays, la homosexualitat va anar apareixent d'una forma més palesa, malgrat hi havia obres que preferien disfressar l'amor per amistat, com va ser el cas del western Los Valientes Andan Solos, de 1962, on Kirk Douglas jugava la seva llibertat per tal de treure el seu amic de la presó, proposant-li anar a viure junts en un ranxo, lluny de tot i de tots. O aquell mític diàleg carregat de dobles sentits entre Tony Curtis i Laurence Olivier en el controvertit bany de l'esclau al seu amo a Espartaco. Tot i això, encara prevaldria una visió tràgica i tormentada de la homosexualitat, reflectida en films com La calumnia o Reflejos de un ojo dorado, on Robert Forster era objecte del desig d'un comandant de l'exèrcit, interpretat per Marlon Brando. L'agredolça a l'escalera, dirigida per Stanley Donen l'any 1969, va suposar un avenç important en el camí cap a la normalització, el tenir a dues grans estrelles com Richard Burton o Rex Harrison, donant vida a una parella que porta més de 30 anys de vida en comú. Aquest camí continuaria durant la dècada dels 70, amb importants produccions que comptaven amb personatges protagonistes obertament homosexuals, com a Los Chicos de la Banda, adaptació de l'obra teatral de Mark Rowley, on 8 nois gais es reuneixen per celebrar la festa d'aniversari d'un d'ells. Un any després arribaria a les nostres pantalles Muerte en Venecia, adaptació d'una de les novel·les més conegudes de Thomas Mann. La història ens situa a principis del segle XX, on el compositor de mitjana edat, Gustav Aschenbach, interpretat per Dick Bogarde, que pateix una greu depressió, es refugia a Venècia per descansar i fugir de la seva angoixant vida a Múnich. Poc després d'instal·lar-se en un luxós hotel a l'illa de Lido, coincideix amb Tadzio, un jove polonès que està de vacances amb la seva família. El noi es converteix en el seu objecte de desig i adoració, un amor ideal e impossible basat en la contemplació estètica i que portarà a Aschenbach a renunciar a tot, fins i tot a si mateix. A la versió cinematogràfica de Luchino Visconti, el director basa el personatge protagonista en el compositor Gustav Mahler. L'adagietto de la seva cinquena sinfonia està present al llarg de tot el metratge, formant una unió indivisible entre imatge i so de gran presència dramàtica. De fet, Visconti és en gran mesura responsable de la immensa popularitat que va assolir la música de Mahler arran de l'estrena de Muerte en Venecia.
La Llanterna Màgica, el programa que s'escolta.
Durant aquesta mateixa dècada, recordeu que estem situats en els anys 70, veuríem a les nostres pantalles de cinema a Brian, un jove estudiant que arriba a Berlín per completar el seu doctorat universitari de llengua i que es converteix en l'objecte de desig de Sally Bowles, Liza Minnelli, a la multioscaritzada Cabaret, dirigida per Bob Fosse l'any 1972. És Sally la que porta sempre la iniciativa i la que intenta seduir a un Brian molt ambigu en qüestions de sexe. Quan ella es llença i es troba amb certa resistència per part d'ell, Sally li pregunta si li agraden les dones, però el noi no respon. O un altre exemple, el personatge de Gabriel, interpretat pel gran Marcello Mastroianni a la pel·lícula Una jornada particular, al costat de Sofia Loren. Però aquestes van seguir moltes altres, com Les amargues làgrimes de Petra von Kahn o La ley del más fuerte, totes dues dirigides per Fassbinder. Pink Flamingos sota la direcció del políticament incorrecte John Waters, Pierpaolo Pasolini i la seva deliciosa trilogia de la vida, o l'independent Paul Morrissey despullant el bellíssim Joe D'Alessandro en un grapat de títols.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go. I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret.
El transvestisme també va ser tractat en valents drames com els de la mexicana El lugar sin límites d'Arturo Ripstein o les espanyoles Mi querida señorita, producció de Jaime d'Armiñán, o Un hombre llamado Flor de Otoño, de Pedro Olea. Un realitzador que va tenir la gosadia de tractar en el seu cine l'homosexualitat, encara que lligada al gènere cruà, la prostitució i les drogues, va ser Eloy de la Iglesia, a través de títols tan emblemàtics com Los Placeres Ocultos o El Diputado, de 1977 i 1978 respectivament. Destaca també l'enorme èxit comercial de la comèdia francesa La jaula de les loques, que va donar lloc a una seqüela estrenada 2 anys més tard. La jaula de les loques és l'adaptació de l'obra teatral homònima de Jean Poirier de 1973, que va estar en escena al Palais Royal de París durant 15 anys consecutius. Un dels protagonistes de l'obra de teatre, Michel Serrault, coprotagonitza la pel·lícula al costat d'Hugo Tonazzi. La producció va guanyar diversos premis. Millor pel·lícula estrangera en els Globus d'Or, Michel Serrault va guanyar el Premi César a millor actor i el David de Donatello a millor actor estranger. A més, va estar nominada a 3 Òscar, millor direcció, disseny de vestuari i guió adaptat. Els 80 es van iniciar amb una pel·lícula que va generar molta controvèrsia i polèmica per com dibuixava l'ambient dels locals gais de Nova York, A la caza. Com dèiem, una de les pel·lícules més controvertides dels anys 80, signada pel creador de El Exorcista i French Connection, interpretada de forma memorable per Al Pacino. També Querelle, l'obra pòstuma de Rainier Werner Fassbinder, convertida avui en objecte de culte. La producció va aixecar butllofes per l'enorme sensualitat que evocaven les imatges de les aventures sexuals de l'atractiu mariner el que donava vida al malaguanyat Brad Davis. Algun actor va difondre la notícia de que Fassbinder no va ser el responsable del muntatge definitiu. Altres intèrprets li van discutir, però és indubtable que a la mort del director, els productors van poder manipular al seu gust el material rodat. Sigui com sigui, el cert és que algunes seqüències filmades per Fassbinder, de moment, encara no han vist la llum.
La llanterna màgica, amb Jordi Terradas.
Amb l'inici dels anys 80 arriba una dècada convulsa per la comunitat gay, amb l'aparició de la sida. El desterotament i la falta d'informació que va generar va fer que encara s'estigmatitzés més la seva imatge. Van ser uns anys en què es van estrenar excel·lents pel·lícules com Feliz Navidad, Mr. Lawrence, La sombra de l'actor, Otro país, Mala noche o Mi hermosa lavandería. Aquesta última, rodada per Stephen Frears l'any 1985, va donar a conèixer mundialment a Daniel Day-Lewis, una extraordinària història d'amor escrita pel novel·lista britànic de pare pakistanès Hanif Qureshi i que li va valer una nominació a l'Oscar. Omar, un jove pakistanès que viu a Londres, comença a dirigir la bugaderia del seu tiet amb l'ajut d'un antic company de classe, Johnny, ara convertit en hooligan i delinqüent. La seva relació oberta els convertirà en amants tan profundament enamorats que escandalitzarà a les famílies implicades.
Bye.
Aquestes produccions van sorgir moltes més, com El beso de la mujer araña, Oscar a millor actor per un impecable William Hurt, Maurice, dirigida per James Ivory l'any 1986, Ábrete de orejas, La ley del deseo de Pedro Almodóvar, amb uns fantàstics Eusebio Poncela, Carmen Maura i Antonio Banderas, o la producció alemanya Coming Out, guanyadora de l'Os de Plata al Festival de Berlín. A La ley del deseo, un egocèntric director de cine, el que dona vida Eusebio Poncela, coneix un impulsiu i obsessiu admirador, interpretat per Antonio Banderas, amb el que inicia una torrencial aventura. Enmig de la història està també el destí del seu germà, ara convertit en dona, Carmen Maura, i amb una nena al seu càrrec. Rodada l'any 1987, a La ley del deseo li correspon ser qualificada com la primera pel·lícula de Pedro Almodóvar on ja es consolida el seu estil i la seva forma de fer cine. Quan l'any 1986 el director va prendre partit pel cine negre passional, va rodar Matador, un film que ha sabut envellir però continua lluny de ser una pel·lícula tan acabada i plena d'arestes com aquesta. L'estil Almodóvar s'expressa en decisions de direcció, però també en la seva deliciosa i fascinant galeria de personatges, les troballes musicals o els freqüents interludis paròdics com si d'una obra teatral es tractés. L'elegant travelling lateral, al ritme de Neme Kitepa, és un halo de bellesa enmig d'aquest món de personatges travessat per Afrodita i Dionisio.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Amb l'arribada dels 90 es viu un autèntic boom de pel·lícules de temàtica homosexual, sobretot provinents del cinema independent. Van sorgir multitud de títols que van abordar el despertar sexual a l'adolescència o joventut. Avui en dia, convertits en petits clàssics del gènere, com Los Juncos Salvajes, Beautiful Thing, Get Real, Age of 17 o El Despertar de la Inocencia. D'aquesta mateixa època també és Criatures Celestiales, possiblement la pel·lícula més personal de Peter Jackson. El neozelandès s'inspirava en el famós crim perpetrat 40 anys abans a la seva terra natal, un crim passional que rebria el nom dels seus dos participants, Park i Hulme, per portar a la gran pantalla Criatures Celestiales. Filmada a molts dels llocs on van esdevenir els fets, Peter Jackson i el seu coguionista Frank Walsh van elaborar un guió molt intel·ligent on els caràcters de Pauline Parker i Juliet Holm, tan divergents entre si, quedaven perfectament dibuixats. L'amistat entre dues companyes de col·legi, adolescents, és tan intensa i estreta que desperta el recel dels pares d'una d'elles. Les noies creen un món imaginari i ple de fantasia on es refugien per viure d'esquena a la resta del món.
Dreams that you inspire with every sweet desire. Be my love, and with your kisses set me burning. One kiss is all I need to seal my fate, and hand in hand we'll find love's promised land. There'll be no one but you for me.
Tal com us comentava fa uns minuts, amb els 90 va arribar el despertar sexual i a partir d'aquest moment són moltes les produccions que trobem on les relacions entre persones del mateix sexe passen a ser visibles per l'espectador. És per això que tindrem ocasió de seguir parlant d'aquest tema en una propera ocasió. Avui acomiadem la sisena temporada amb un tema que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Happy Together, producció xinesa nominada a millor pel·lícula estrangera als Premis Independent Spirit de l'any 1997 i que li van fer valdre al seu director Wong Kar-wai el premi com a millor director al Festival de Cannes. Happy Together fa gala de l'indiscutible geni visual del seu autor per retratar la història d'amor entre Lai i Hu, una autèntica obra d'art que transcendeix a l'orientació sexual dels seus protagonistes, en el seu recorregut per les etapes de tota relació romàntica, de les més doloroses a les més tendres i delicades. I per avui, res més. Ben aviat tornarem a trobar-nos en aquest punt del dial amb una nova temporada de La Llanterna Màgica. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant en aquests darrers 60 minuts. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, que passeu un bon estiu i que ningú mai coarti la vostra llibertat a l'hora d'estimar a una altra persona. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.